Perquè les fake news ja sabeu que són un plat que se serveix en forma de titulars.
Sorpresa majúscula entre la militància del Partit Popular després que el seu líder, Pablo Casado, hagi descobert just ara, després de la seva desfeta electoral, que els seus socis andalusos de Vox són extrema dreta.
Sí, això te n'adones a vegades.
Sí, un fet que fins ara no havien detectat. El gir de discurs està tan gros que un dels periodistes que cobria la compareixença de Casado ha explotat i ha reaccionat d'aquesta manera. Atenció, sentim-ho.
En España solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox.
D'on has vingut? D'on has sortit? Digue-m'ho! No sabem que existien!
Sí, fins ara no existien, però ara existeixen.
Sí, sí, sí,
curiós,
és un canvi, és un canvi.
T'ho diràs.
Mentrestant, la Junta Electoral Central ha ordenat modificar no només la llista de Puigdemont, sinó també la llista d'accents diacrítics en llengua catalana.
Hòstia!
Quina feina.
Sí, sí, fent ús de la seva omnipotència, ha decidit que els mots sí, té, bé, pèl i món passin a escriure's sense accent, mentre que ha afegit accent a les paraules pet, rot, llaç i exili, que fins ara no en duien.
No.
Cal dir que la resolució té el vot particular d'un parell de vocals, concretament la vocal E i la vocal I, però la majoria ha coincidit a que la GEC ha d'aprofitar aquestes breus temporades en què té autoritat per putinejar fins i tot allà on no té competències.
Home, i tant.
La decisió de tornar a marejar el personal modificant altra vegada el tema dels diacrítics ha molestat molts parlants de català, fins i tot els que l'usen poc, com l'Albert Rivera, que ha muntat una coral per reivindicar el retorn dels accents originals.
Ah. Torneu-nos els accents.
¿Lo escuchan?
Torneu-nos els accents.
¿Lo oyen?
Torneu-nos els accents diacrítics.
Vamos a decir basta.
Ara, ja n'hi ha prou, home.
Que emocionant, tot plegat.
Sí, sí, sí.
En fi. Els seguidors de Supervivientes ja s'han afartat en menys d'una setmana de veure plànols de la Pantoja al concurs d'enguany.
Ja està? Vaja. Sí. Acabat la novetat?
Només que les càmeres només l'enfoquen a ella.
Sí, fatiga.
Però és que això no és tot. Atrets per l'èxit de la família, ara diuen que Telecinco potser incorporarà a l'illa també el seu fill, Kiko Rivera.
Kiko Rivera?
Sí, això ha tret de polleguera els fans del programa que han vist com s'ha adulterat l'esperit de l'espai fins a l'extenuació. Sentim els seguidors demanant que el programa no inclogui a Kiko Rivera ni a cap més membre de la família. No volen, eh?
Sí, sí.
Hi ha un clan popular, eh?
Hi ha un clan.
Sí.
Aquest era el presentador.
Aquest, bueno, és Basile. En fi.
Bé, passats 4 dies i mig de les eleccions, sembla clar que Pedro Sánchez tornarà a Moncloa i, com tothom sap, el millor anàlisi postelectoral s'ofereix sempre al canal National Geographic.
Això sempre.
Que ja ha rodat un documental on analitza l'origen, l'evolució i l'hàbitat del seu gobierno.
A veure...
Cuando Pedro Sánchez y su séquito
se separó de
la gestora controlada por Susana,
quedó como una gigantesca arca de Noé flotando a la deriva. Y los
militantes
que allí se quedaron aislados del resto tuvieron que adaptarse.
Pedrito
consiguió lo imposible, adaptar sus hábitos hasta el punto
que pasara de ser desterrado a ser el más votado.
La hoja de
su programa electoral es un decálogo vacío,
de baja calidad, indigerible y plagado de venenos. Pero el
superviviente Sánchez
la ha conseguido sacarle provecho. Sin malgastar energías. Forma parte de su estrategia metabólica.
Gobernando en solitario, buscando apoyos a derecha e izquierda según convenga.
Tienen bastante para subsistir. Eso sí, moviéndose con mucha suavidad.
He sabido que habían hecho era matar a 4 indios. Pero aparte de eso...
Sus ministros
son bastante torpes y muy vulnerables.
Llegué a este ministerio hace una semana. Me voy.
Pedro Sánchez
vive indiferente al ritmo que marca este mundo atropellado. Hasta cuando se trata de
dejar zarpar al Open Arms.
El capità marítim de Barcelona, que depèn del govern espanyol, continua sense deixar-lo salpar cap al Mediterrani central.
El despacho de un buque es un procedimiento administrativo.
Lleva su tiempo.
Debe comprobar que el buque cumple con todo.
A partir de ahora,
la oposición más macarra
les alimentará con sus propias deposiciones, una papilla que les aporta los microorganismos necesarios para
parecer menos malos y tener 4 añitos
para vivir en estos bosques a su bola.
No estoy contento.
Molt bé, molt rodonet.
Molt rodonet ha quedat això.
Al Desinforme setmanal de Catalunya Ràdio creiem fermament en el periodisme de carrer i per això cada setmana lluïm un espectacular desplegament humà a la nostra ronda de corresponsals.
Que comencem al Regne Unit, on la insistència de May per intentar aprovar el seu Brexit acordat ha afectat tant a l'estament judicial britànic que l'han acabat condemnant a presó, per pesada.
Per pesada, sí.
Sergi Molero, Londres, crec que tens més dades. Com han traslladat a la premier britànica fins a les dependències judicials?
Theresa May ha arribat amb el puny alçat dins la furgoneta que l'ha traslladat al jutge jutjats de Londres per intentar que li aprovin el Brexit al Parlament. La jutge l'ha sentenciat a 50 setmanes de presó.
Ui,
és el mínim.
És el que li faltava ja.
S'ha de penar aquest tema.
Marxem ara a la capital de l'estat espanyol, a Madrid, perquè la Junta Electoral Central, en una nova embranzida de prohibicions i vetos, s'acaba d'impugnar a si mateixa per un error tipogràfic.
Què dius, eh?
Esclar, la GEC estava ultimant una impugnació de les joventuts d'Esquerra Republicana, la GERC, però el paio que redactava l'informe s'ha deixat la R, així que la GEC doncs ha quedat autoinvalidada. Albert Calatrava, ara la GEC està fent mans i mànigues per corregir l'error, però serà temps d'arreglar-ho?
Ja veurem, perquè de moment han presentat impugnació, té 48 hores la Junta per respondre, i si no estan disposats a anar al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional.
Sí, bueno, doncs no ho té fàcil, no ho té fàcil. I acabem anant ara fins al centre neuràlgic de l'actualitat internacional, que és Veneçuela, fins on s'hi ha desplaçat amb un cop de patinet subaquàtic l'enviat especial Adrià Quatrecases. Bon dia!
I bon dia des de Caracas, on el caos és més gros que el d'una botiga de la Sirena la setmana abans de Nadal. Però d'aquest cacau també n'està sortint alguna cosa bona, els ingressos extres que aporten els turistes que arriben amb ganes de veure el proper cop d'estat, que aquí es produeixen cada dues o tres tardes. Algunes agències de viatges estan donant sortida a la demanda d'alguns hipsters i algunes modernes que, igual que feien amb les postes de sol, ara viatgen vestits amb camises blanques i ulleres de marca per poder veure amb un mojito a la mà la propera revolta armada que es produeixi. Aquests turistes del postureig volen tenir l'oportunitat de fer-se una selfie acollonits mentre uns militars els apunten amb subfusells i poder-la penjar a Instagram amb l'etiqueta Coixinet Cares de Caques en Caracas. I alguns hotels amenitzen les nits amb festes a la piscina on els guiris es poden autoproclamar presidents mentre remullen els peus. Està superbé. Us seguiré informant de la cara menys visible del merder al país sud-americà. Adrià Quatrecases, Catalunya Ràdio, Veneçuela.
Gràcies, company. Després d'ensorrar el Partit Popular a Catalunya, acabem amb dos notícies més. Cayetano Álvarez de Toledo té una nova missió. Ara vol fer-se amb la banqueta del Madrid i substituir Zidane, a qui no veu amb capacitat per reflotar un equip blanc quasi enfonsat. Cayetano, que es presentarà amb Lopetegui de segon entrenador, ha assegurat que no hi entén un borrall de futbol, però també li van proposar fer campanya a Catalunya, sense saber massa res de la realitat catalana, i no va tenir inconvenient.
No cap, no.
Sentim Álvarez de Toledo anunciant que aspirarà a ser entrenadora del Madrid.
Nosotros vamos a trabajar, por tanto, como primera medida en la reconstrucción. Consideramos que esa tarea es imprescindible para toda España.
Heu notat aquesta setmana un estat d'ànim un pèl de caigut?
Una mica.
Això és perquè no hem tingut cap debat electoral.
Ai.
I clar, comparat amb l'anterior setmana, en què se'n van emetre dos, es troba a faltar.
Tranquil, que n'hi haurà quatre.
No hem de patir, perquè aquella posada en escena com d'execució, amb tios encarcarats, matides a dojo, candidats trepitjant-se cada dos per tres,
tornarà.
Això provoca enyorança.
Se suposa que el veurem com a mínim dos en els mateixos, el mateix prime time per les eleccions europees, no?
Menys mal, sí, home,
segur,
sí, com a mínim
home.
Dos o tres.
Perquè el compromís mediàtic amb el servei públic per saber quines són, segur.
Sempre. Encara bo, encara
ja veuràs,
bo, perquè...
Ja veuràs.
De fet, els debats televisats són esdeveniments que els experts en formació aconsellen que no es perdi cap infant. El recomanen molt.
Moltíssim. Per què? Perquè els pares estan preocupats per als nens que estan tot el dia amb les maquinetes.
Ara.
I estàs tranquil, aprens, t'expresses millor.
Sí.
O sigui, és una altra cosa, i els pares estan preocupats per les faltes d'ortografia, per tantes coses, per la falta d'expressió verbal.
Exacte. Són molt educatius els debats.
Sí, canalla, menys videojocs i més debat electoral.
Home, ara. Ja. Ara. Tanta tonteria.
Ai.
Desinforme setmanal amb Sergi Vives i Adrià Quatrecases. Moltes gràcies.
Ara. Bon cap de setmana.
Anem al Deixa que soni.
Abandonen la sala.
Adéu.
Tenga cuidado con los escalones.